Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 8 minuts, són a dilluns 6 de març, si no ens equivoquem, exacte, i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat, aquest programa que fem des de les entitats i per les entitats i que volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 126, 22è de la quarta temporada del Nitrat, en què parlarem de tot el que bonament es pugui.
A més, us recordem que si voleu que eventualment si apareixen els col·laboradors d'aquest programa en aquest estudi, que destripem un personatge històric o que parlem d'una festivitat pròpia o una tradició catalana, o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu, podeu demanar-ho en directe al telèfon
9375-1587 o 88, o bé per les xarxes socials a @radionitrat al Twitter i @radionitrat al Facebook.
Si bé ens proposeu bèsties, tindreu opció de guanyar un llibre del celler de llibres, el patrocinador oficial d'aquest programa des d'aquesta temporada, que en Martre bé ens ho va facilitar. I bé, com bé sentiu, ara mateix estem en Pablo del Canto i jo mateix, que us parla Nacho Ferrer, mano a mano a l'estudi de Ramon Bernils de Coop.cat. Així que acceptem dir borrades en directe també, perquè total, no ens vigila ningú i tampoc ens escolta gaire gent, així que feu
el que vulgueu. Avui és el millor dia perquè aquests oients fidels que tenim ens truquin i ens expliquin coses.
Exacte, perquè així ho podem omplir minuts. De moment, abans que res, anem a fer un petit repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
I bé, comencem el repàs de l'agenda recordant que els castellers de Sant Cugat s'estenen a la temporada castellera i ho han fet aquest cap de setmana a casa.
Els gausacs han organitzat aquest any, han sigut els anfitrions de la trobada de colles de Sant Madí, la trobada que anualment acull el grup a les colles dels castellers de Sants, els castellers de la Vila de Gràcia i els propis castellers de Sant Cugat, a una plaça rotatòria que canvia cada any. Aquest any ha tocat els gausacs, els de la camisa verda, per acollir-la. Ho han fet a la plaça de Can Quiteri, just davant del seu local social, on hi han pogut descarregar el 5 de 7, el 4 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, juntament amb, com hem dit abans, amb els castells de Sants i els castells de la Vila Gràcia, que han fet els seus 5 de 7 i 7 de 7 respectius, una diada tranquil·la per començar la temporada, que indica que aviat començarà ja la feina bruta, la feina dura pels gausacs, que us esperen ara mateix el seu assaig aquest dimarts i aquest divendres. Què més tenim?
I fem una repassadeta a aquest Sant Madí amb l'èxit de convocatòria de la plec d'aquest divendres.
Doncs tot i el dia ennuvolat, dia rúfol que va haver-hi aquest divendres prèvia del diluvi universal que va esdevenir-se el divendres a la tarda, el dia de Sant Madí que va ocórrer, com bé sabeu, amb una sortida a peu dels gegants de Sant Cugat, en Joan i en Marieta, que van arribar cap allà a les 10, però que van sortir des de a dos quarts de 9 des de la plaça d'Octavià, fins a Sant Madí, que amb els banderers arribant a les 9, que va haver-hi també xocolata popular, cercavila a tots els banderers, que va recórrer tota la plaça Octavià, Sant Eu Rossinyol, carrer Santa Maria, carrer Xerric i plaça Barcelona, on s'hi va rebre l'alcaldessa, i que van sortir després en seguici fins a dalt de tot de l'ermita. A les 12 va haver-hi ballades sardanes de la Copla Contemporània, va haver-hi el toc de campanes, l'arribada dels gegants, que van trigar doncs la seva bona estona, va haver-hi l'ofici religiós posterior a l'arribada dels banderers, va haver-hi els parlaments de la penya Regalès i la penya que fa des de molts anys que organitza aquesta plec de Sant Madí, després d'haver restaurat ells mateixos l'ermita de Sant Madí. Hi van actuar els bastoners de Sant Cugat, els geganters de Sant Cugat, després de pujar els gegants, evidentment, i els castells de Sant Cugat, que van fer 3 piles de 4. Com a novetat, després, o sigui, la Copla Contemporània sempre toca unes quantes sardanes després del dinar, després de l'ofici, després de les actuacions de cultura popular, però aquest any va tocar dues vegades, una abans i una després, i la després, com que veia que el públic no s'acaba d'animar, van tocar l'entrada de gitanes.
Hombre.
Déu-n'hi-do.
Aquesta ja se sap tothom, eh?
Exacte, exacte. De fet, aquesta se la sap ballar tothom perquè no té més passos que un sol pas. A les 6 es va acabar amb el concert de Jonathan Carbó a l'Orga i el graller Jordi Mestres, un dels mestres mai més ben dit, valgui la redundància, de gralla de molts grallers d'aquesta ciutat, de l'Escola de Música Tradicional. Un concert de gralla i orga a la parròquia de Sant Pere d'Octàvia, que com bé sabreu és la parròquia del monestir, l'església del monestir, amb l'orga del monestir, que és un gran pepino d'orga. Com a ciutats convidades d'aquesta plec hi havia la Java, de la província de Badajoz, d'Extremadura, i Alba, la ciutat que fa molts anys que està agermanada amb Sant Cugat. Què més hem tingut aquest cap de setmana, Pablo? Què més et saps?
Poqueta cosa més, eh? Em sembla que dijous passat vam tenir l'acte de bastoners amb la penya regalèsia.
L'acte dels bastoners amb la penya regalèsia, que simplement era els bastoners mateixos explicant una mica la història de la colla, o no només la història de la colla, sinó la història dels bastons de Sant Cugat, que es remunta fins l'any 1924. L'any 1923 va haver els primers assajos i l'any 1924 la primera colla bastonera que va tocar i va picar i va ballar a Sant Cugat, de mans d'un tal Isidre Jim Ferrer, sí, sí, natural de la Vila de Valls, que encara estem seguint el rastre que s'han
colat. Sí, sí, estem intentant traçar l'arbre genealògic.
Tenim els nostres esquirols treballant-hi fort a la redacció, sí. Buscant a Google sense parar. Doncs això seria el que ha donat l'actualitat de si aquesta setmana. O tens alguna cosa més, Pablo?
No, no.
Doncs parlarem una mica de Sant Medir i farem un repàs de la història a la botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Aquesta setmana, dijous passat, la nostra companya Carme Reverte va poder parlar amb la que munta els dijous a les tertúlies del Gall del Monestir i el Sant Cugat a fons de Cugat.cat de 10 a 1 del matí, per poder parlar amb la penya regalèsia sobre la història de la plec de Sant Medir. I ens n'hem volgut quedar amb un tall d'aquesta història amb l'historiador Domènec Miquel, col·laborador d'aquest programa, que també ha vingut algunes vegades, altres temporades. Així que us volem deixar amb aquest petit retall que tenim sobre la història de Sant Medir, sobre l'aplec de Sant Medir. Pablo, vinga, va, llença'l.
El punxem.
Setmana més ens trobem aquí a la secció Història de Sant Cugat en companyia de Domènec Miquel. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens parlaràs d'una festa que ja s'apropa, important aquí a Sant Cugat. Es tracta de Sant Medir.
Exactament. Sant Medir.
Explica'ns una mica...
que mai va existir, però bueno, és igual.
Ah, home, ja comences amb una bona exclusiva, un bon bombazo ja, eh? No, pels qui no hi entenguin o no ho sàpiguen, perquè els que ja ho saben... Domènec, tal com dèiem, per qui no ho sàpiga, els oients més joves, la canalla, qui era Sant Medir? Què va fer aquí Sant Cugat que sigui tan important?
A veure, Sant Medir és com una mena de problema històric bastant divertit. Fixa't que és un personatge que no apareix per ell mateix, sinó que apareix com a comparsa dintre de la història de Sant Sever, que és un altre sant que tampoc no ha existit mai. A veure, per entendre'ns, tu recordes que hi ha un moment en què arriben els visigots i fan la capital del regne visigot a Barcelona, que era el rei Ataulf, que estava casat amb la Gala Placídia. Hi ha un carrer de Ataulf a Barcelona i una plaça dedicada, diguéssim, a la Gala Placídia.
Cert. Molt bé.
Doncs aleshores resulta que l'Ataulf, pròpiament, ell era arrià i la Gala Placídia era catòlica. Tots dos eren cristians, però de diferents confessions. Això va fer que la Gala Placídia vingués amb els seus sacerdots i vingués també amb el sant del seu poble nadiu, que era Ravenna, a Itàlia, on realment sí que hi havia hagut un màrtir, que es deia que era un bisbe, que es deia Sever. Molt bé. La Gala Placidia va estar a Barcelona aproximadament uns 6 mesos, perquè al cap de 6 mesos van assassinar l'Ataulf i aleshores, a continuació, el que fan els visigots és marxar amb intenció d'anar cap a Àfrica, baixaran fins al final, fins al Algeciras, després tornaran a pujar i acabaran constituint el seu regne a Tolosa de Llenguadoc. Bé, amb tot aquest moviment i de més, resulta que aquest sant que havia introduït la reina Gala Placidia a Barcelona, doncs va quedar-ne la devoció. I al cap d'un parell de segles es van veure obligats a crear una història sobre aquest sant per assegurar que aquest sant era un sant de debò. Llavors es van inventar que Sant Sever havia sigut un bisbe de Barcelona i per assegurar, diguéssim, el seu martiri, van afegir tota una passió en el qual hi havia un paisatge dedicat, diguéssim, un paisatge real, no? Llavors, hi ha una persecució imaginària que no se sap ben bé quan és, però que, diguéssim, doncs, aquest bisbe, suposem que és la de Dioclecià, doncs aquest bisbe ha de fugir de Barcelona perquè el volen matar, trasbassa el Collserola i arriba en l'indret de Sant Medí, i en allà es troba amb un pobre pagès que està plantant les faves i li diu, escolta, si hi arriben els soldats romans, digue-li que he passat quan tu estaves plantant les faves, no? I efectivament ell continua, arriba a Sant Cugat, l'agafen i el maten, eh? I mentrestant arriben els soldats romans que perseguien i li pregunten a Sant Medí, a aquest pobre pagès, li diuen, escolti'm, i ha vist passar, diguéssim, el bisbe? I et diu, sí, he vist passar el bisbe quan plantava les faves. I miraculosament les faves creixen de cop, floreixen i granen tota l'hora, no? I aleshores diu, això no pot ser, vull dir, aquest home és un bruixot, no? I per tant també se l'emporten, el porten a Sant Cugat i també el maten. No? Llavors, esclar, és un miracle molt bèstia, perquè normalment els miracles sempre són per salvar les persones, no perquè les matin, no? I llavors aquest és un miracle absolutament, diguéssim, increïble. A veure, el nom de Medí és un nom que es troba en diferents indrets d'Espanya, i de fet el lloc on realment sí que està recollit que hi va haver-hi un màrtir que es deia Medí eren Sant Celdoni i Sant Medí és a Calahorra, que eren dos militars que van ser, diguéssim, martiritzats en les persecucions aquestes. I aleshores, en l'àmbit aquest de la Rioja, però també cap al nord, a la Cantàbria i tot plegat, doncs hi ha un cert culte dedicat, diguéssim, doncs, a Sant Medí. La paraula Santander, en realitat vol dir San Emeterius, que és el nom de Medí, diguéssim, en llatí. Per tant, bueno, diguéssim, sí que hi ha un Sant Medí, però en tot cas no és el Sant Medí de Sant Cugat, és un altre.
Això t'anava a preguntar, Domènec, que aquest Sant Medí que celebrem aquí a Sant Cugat no és un, li diem sant, davant del nom de Medí, però no es pot dir que sigui un sant reconegut per l'Església. No aquest, en concret, perquè no ha fet res. Com deies, només li van créixer unes faves i, a més, una història inventada.
Sí. Això, en el segle XVIII, hi van haver uns jesuïtes a Bèlgica, que el papa els hi va encarregar, hi havia un personatge important, diguéssim, doncs, que era Volant, i aleshores el grup aquest es van dir els volandistes, els que estaven al voltant de Volant, a fer una revisió dels sants que hi havien així en l'Església. Ens van determinar que hi havia molts sants que no havien existit mai, vull dir, doncs Sant Jordi, per exemple, no? És una invenció. Sant Cristòfol, tampoc també, diguéssim, són invencions, coses d'aquestes, doncs, que, bueno, en un moment determinat, doncs, la gent s'inventa perquè convé, etc. Per què s'inventa Sant Medí? Doncs perquè el que sí que existeix és el Camp del Miracle. I aleshores, què és el Camp del Miracle? Doncs el Camp del Miracle és un camp que, si tu sembres blat, diguéssim, en aquell camp, en comparació amb els que tenen al costat, en aquell camp creix molt més el blat que no passen els altres. Per tant, això és un miracle. I aleshores, aquest miracle com s'explica? Doncs s'explica perquè hi ha una veta d'aigua que passa per sota. Bé, quan el 1929 aproximadament es va començar a fer aquesta urbanització que hi ha més enllà de Sant Medí, diguéssim, a la muntanya pujant cap a Collserola, aquella gent necessitava aigua i aleshores van decidir explotar aquesta veta d'aigua i a partir d'aquest moment el camp va deixar de tenir el miracle.
Escolta, Domènec, i per què, quin és el sentit d'aquest recorregut que es fa per Sant Medí fins a arribar a l'ermita, a regalar una fava?
Bueno, la fava ve, diguéssim, exactament d'aquesta
idea, història.
Diguéssim, doncs, històrica i tot plegat. A veure, la fava ha sigut un element de menjar bàsic de la cultura, diguéssim, des del món dels íbers i de més, i del bronze final, les faves ha sigut un element bàsic de la dieta. Però, a més, diguéssim, el que passa que, com que en aquest lloc ja hi havia aquests precedents, diguéssim, doncs, que es produïa aquesta situació i tot plegat, aquell camp, diguéssim, era més fèrtil, i segurament en aquest indret es practicaven ritus pagans de la, de la fertilitat. I, és clar, llavors el que fa el cristianisme és convertir totes aquestes llegendes en un sant, etcètera, etcètera, i cristianitzar. Diguéssim, com que és una llegenda que no es pot abolir i la gent va en un moment determinat fins en aquell lloc doncs, a practicar diguem-ne un ritual doncs, de fertilitat, doncs el que fem és ho convertim en un sant i llavors hi fem la plec.
I ja ho tenim.
I ja ho tenim.
Sí. Domènec, quan es va constituir el dia de Sant Medí com un festiu local, un festiu de tancar aquí a Sant Cugat?
Jo diria que, diguéssim, després de la Primera Guerra Carlina, a veure, és que abans és molt difícil de dir, diguéssim, doncs, què és el que passava. Vull dir, era una de tantes festes. En els segles XVII i XVIII, pensa que al llarg de l'any hi havia com un centenar de festes que no es treballava, eh? Vull dir, avui perquè és Sant Japí de la Llaga, demà perquè és la Mare Déu de l'Empenta, però, vull dir, la qüestió és de que, bueno, doncs es feia festa, diguéssim, doncs una mica per tot, no? I aleshores Sant Medí, doncs, esclar, com que s'havia d'anar fins a l'ermita, doncs no es podia treballar. Doncs eren dos dies que no es podia treballar. Mm-hmm. Per tant, una mica ha sigut festa sempre.
Mm-hmm. Parlem d'aquí de Sant Cugat, que és una festa important, és una festa que es tanca, que no es treballa, però si ens en anem a Barcelona, l'únic barri que celebra Sant Medí és el de Gràcia. I en tot cas, a Barcelona es celebra Sant Medí, però es treballa igualment. Bon Barcelona, Gràcia, sí. Però el barri de Gràcia en cap cas tanca els comerços. Com és que Barcelona, en concret a Gràcia, celebra Sant Medí? A cap altre barri passa?
Sí, i també, diguéssim, podries preguntar-te com és que la parròquia de Sant Medí és a Sants i no és a Gràcia, no? Però, bueno, això és una altra qüestió. A veure, diguéssim, en el cas de Gràcia...
Tenim minuts, per abordar la qüestió, Domènec, si vols, i podem entrar.
Sí, tu has de tenir en compte que en el segle XIX, en aquesta època, Gràcia és una entitat autònoma, és un municipi independent, no és Barcelona, sinó que és la vila de Gràcia, no? Com hi ha Sant Gervasi de Cassoles, com hi ha Sant Martí de Provençals, com hi ha Sant Andreu, com hi ha Sarrià, com hi ha Vallvidrera, que són municipis independents, tot això forma la Gran Barcelona, però en aquells moments eren municipis independents, o Sants, que també era municipi independent. Bé, doncs el que passa és que amb l'esclat de la Primera Guerra Carlina hi ha un personatge aquí a Sant Cugat, que era un forner, que és en Vidal, que ha de fugir de Sant Cugat. Sant Cugat, per reacció, diguéssim, contra el monestir i demés, evidentment era una vila liberal, no? I aleshores, diguéssim, doncs aquest que és carlí ha de fugir de Sant Cugat i es refugia a Gràcia. Com que no el coneixen, encara que en sigui carlí, doncs no té massa importància. I, degut a una malaltia del germà, ell fa la prometença de que, si el seu germà es cura, aniran en peregrinació a Sant Medí. Llavors, a veure, la gent a les festes s'hi apunta de seguida, no? I llavors diu, bueno, és que haig d'anar a Sant Medí perquè he fet una prometença i de més, i llavors hi ha un grup d'amics, i bueno, ens hi podem afegir, no? Anem tots, i ha de passar que som allà, fem una costellada o fem un arròs, eh? Perquè, és clar, caminar obre la gana. Eh? I aleshores, com que obre la gana, aquestes coses sempre han d'acabar amb un menjar. I a partir d'aquí, doncs, la Vila de Gràcia, doncs, aquest grup que va a Sant Medí, s'hi va afegint més gent i s'hi va afegint més gent, però no perquè hi hagi una devoció especial del plegat, sinó, diguéssim, doncs, perquè és un dia de festa. I, de fet, sí que és cert que una petita part de la gent que celebra la Festa de Gràcia acabarà anant a Sant Medí, però és una petita part, eh? Així és com a Sant Cugat la gent realment buida la població per anar
cap a la plec.
Sí, a la plec. a Gràcia no passa, diguéssim, n'hi van quatre, eh? Vull dir, van els de la colla, el Banderado, el no sé què més, dues autoritats locals que volen sortir a la fotografia, eh? Però no gaire més, eh? I, en canvi, el gran gruix és la gent de Sant Cugat, eh? Després també s'hi afegeix gent de Cerdanyola i s'hi afegeix gent d'altres poblacions, eh?
Domènec, i jo tinc una pregunta que em resulta curiosa. Si comentes que aquests orígens de la celebració de Sant Medir a Gràcia comencen amb una peregrinació, amb un, com tu dius, se'ns obre la gana i fem un arròs, una costellada, és a dir, amb uns orígens molt semblants a un aplec, que és el que se celebra aquí a Sant Cugat, no sé si has vist mai com se celebra a Gràcia el Sant Medir, però el Sant Medir a Gràcia, més que un aplec, s'apropa més a una cavalcada.
Sí, sí, sí. Sí.
Com és que s'ha esbiaixat tant d'aquest origen?
Perquè, en el fons, és el que et dic, que Gràcia és una vila liberal que no creu massa, diguéssim, amb els sants, i aleshores, diguéssim, el que li interessa és de que, home, Sant Medir és una festa, no? I llavors... el que fa la gent és anar a despedir en els que marxaven cap a Sant Medir. I la festa consisteix en això, anar a despedir aquesta petita representació que s'arriben fins a Sant Medir. El que passa és que llavors la desfilada que s'arriba a fer ja no hi van a Sant Medir,
ja no arriben
a Barcelona, eh? Vull dir, simplement és una desfilada que es fa dintre, diguéssim, el barri de Gràcia, i uns quants, molt pocs, acabaran anant fins a Sant Medir. Però seran molt pocs, eh?
D'acord, ara ja m'explico per què té més tinta de cavalcada això, llançant caramels, que no pas de ple.
I de rua de carnaval, eh?
Ja ho pots ben dir. Domènec, també has comentat un apunt curiós, que la parròquia de Sant Medir està al barri de Sants. Ens sí. Queden uns minuts. Explica'ns-ho.
Bé, no sé, diguéssim, quin és ben bé el motiu de que es vagi a dedicar una parròquia, diguéssim, allà, però és una parròquia que històricament és molt important perquè justament en allà és on es van crear comissions obreres, a dintre l'església aquesta, i per tant, doncs, dintre la història de Catalunya, parlar de la parròquia de Sant Martí de Sants és un punt d'inflexió important en la lluita antifranquista i en la consecució de la democràcia.
Mm-hmm. Molt bé, Domènec, ens queda alguna cosa per saber de Sant Medir que ens haguem deixat?
No sé, vull dir... A veure, la tradició aquesta... jo vaig escriure una cosa en els anys 80, que no he arribat a publicar mai, un dia sempre dic que ho vaig a revisar i de més, perquè... Per té el valor, diguéssim, dels anys 80. Pensa que aquelles botigues que s'han cogat no tanquen mai, vull dir, per exemple, el sàbat, que el dia de Nadal té obert, doncs el dia de Sant Medir té tancat.
És important, el que dèiem.
És important, diguéssim. O sigui, el dia de Sant Medir tu volies anar a fer un cafè a mig de matí
i no
podies, estava tot tancat. Ara ja no és així, eh? Jo estava parlant, diguéssim, de la situació encara que vaig recollir en els anys 80. Ara ja no és així. Ara, diguéssim, Sant Cugat, com que hi ha tanta gent, a veure, som 90.000 habitants, en els anys 80 érem 30, i per tant hem triplicat la població, doncs hi ha gent per tot i per tant els bars continuaran, molts bars continuaran oberts, però bueno, n'hi haurà d'altres que no, I que serà difícil. O si tu vols anar a dinar, doncs hi ha una sèrie de restaurants que estan tancats, perquè esclar, Sant Medir, ja està. I sempre s'ha tancat per Sant Medir.
Can Borrell està tancat?
No, Can Borrell no, perquè com que està a mig camí, doncs llavors...
I va molta gent de Barcelona.
És per atendre la gent, etc etc. Sí.
Molt bé, Domènec, m'ha passat pel cap la pregunta i te la volia fer, per curiositat. Domènec, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i ens veiem a la propera. Quin tema ens portaràs de història de Sant Cugat? No ho sé, ja ho veurem quan toqui. Domènec, moltíssimes gràcies. Molt bé.
Domènec Miquel en Cama Reverte parlant al 104 a fons sobre la diada sobre la plaga de Sant Medir, vaja, la diada del nostre patró aquí a Sant Cugat. Nosaltres farem una petita pausa per anar a descansar, per anar a fer allò típic que hem estat escoltant tota l'estona, i farem dos minuts per escoltar publicitat i de seguida tornarem amb un Desafinats edició especial post-Sant Medir. Fins ara!
Ah, és l'hora del 104 a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
不是,那个纪录片里面呢,他就讲到其实狗呢,
哎,això no és cugat.cat.
Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone. Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Doctor Prats, doctor Prats, què prenc, què tinc, què prenc, què tinc?
Al ritme santcugatenc, escoltem música i sentim els músics.
Aquest disc és com una mena de una declaració d'intencions, també, de dir aquesta música també es pot fer aquí, saps?
I ara escoltem els músics mentre sentim la seva música.
Un projecte amb el que hem gravat un CD i es tracta sobretot de temes de swing, de jazz clàssic.
Els dimarts i els dissabtes a les 10 de la nit.
Sobretot perquè es puguin...
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Al Letrat anem una mica desafinats.
Les gralles d'aquesta secció són... estan desafinadíssimes.
Bueno, com es diu aquesta secció?
Ja, és que cada vegada conec que està més ben trobat tot plegat.
Clar, desafinats, no?
Exacte. Abans us hem dit que faríem un desafinats especial post-Sant Medí, però bé, no us hem mentit. De fet, és una mitja veritat. És especial post-Sant Medí perquè és post-Sant Medí, això és innegable.
Això és veritat. Saludem la part que és veritat.
Exacte, saludem la Bet Porqueres, que ha arribat ara.
Hola.
Fa una estona.
Sí, corrents.
Exacte. Però bé, fa un temps, fa unes setmanes, us vam presentar un grup d'aquests, una mena de One Hit Wonder, d'un grup que va presentar un disc. Què vols dir, Pablo?
No, que això, que ara el Desafinats és descoberta de grups.
És que és el que s'ha de fer, jo trobo que els Desafinats serveixen per això, per descobrir coses que normalment no escoltem.
Sí, exacte. No, sí, és justament això. Doncs us van presentar els Mil i Mugró, un grup que va fer un disc l'any 2007, sense més èxit que aparèixer a Spotify.
I s'ha acabat.
No es troba cap referència enlloc i tal. I ara us presentarem una segona descoberta, troballa en aquest sentit. Ja fa anys que jo ja feia anys que la coneixia, però no he trobat res més. O sigui, no hi ha cap informació d'aquest grup a internet. Cap, ni una.
Res?
No.
Però res de res de res.
No, ja està a Spotify, però no hi ha res més.
Que curiós, ni pàgina web, ni res de res de res.
Ni MySpace, que era la cosa habitual a principis del 2000.
Sí.
Res de res.
Curiós, molt curiós.
El grup es diu Cafetera Express. Pinta bé,
sí.
L'entrada pinta bé.
Home, el nom no està mal.
La portada del disc eren els 5 nois membres d'aquest grup despullats.
Amb una cafetera o sense?
Amb instruments.
Amb instruments, sí, tapats amb instruments.
Sí, tapats les parts baixes amb un sac de gemecs.
Ah, està bé.
Amb un sac de gemecs, no,
amb un sac de gemecs.
Un sac de gemecs. té la seva gràcia, té la seva conya. Però no van passar d'aquí.
Mano.
Estil musical?
Estil musical? Doncs mira,
posem-ho. Home, si hi ha sac de gemecs, més o menys,
sí,
no?
Ja
podem intuir,
no? És aquesta mena de rock tradi que hem estat fent últimament. Però a mi em van agradar molt quan els vaig escoltar.
Aquí
més...
va aparèixer un grup pseudo-heavy
quan?
L'altre dia.
Els Mel i Mugró tenien aquest punt de power estrany que era divertit. Doncs mira, avui us presentem els Cafetera Express, que ja us dic, tenen dos discs, l'any 98 i l'any 2001. L'any 98 van llançar el seu disc Cafetera Express, amb el mateix nom, i que incluïa aquest tema, que no era seu, però...
Ah, està bé.
Que sona així, que és La Polca de Niça.
Vale.
Thank you.
La polca de Niça, un tema que no és propi d'aquí dels Països Catalans, però no. Sí que és propi d'Occitània, justament de la regió aquesta provençal de prop del país Niçard, i que els Lu Delfín, un grup que sona tal que així...
Són una mica diferents, eh?
Són una mica diferents, però...
Aquests són més canyeros.
Són més canyeros i sonen molt anteriors. Aquest sí. Tema és de l'any 92.
Imagina't. I el que hem escoltat ara era del 98?
Del 98.
I aquests continuen sent canyeros, eh? Vull dir que sí, aquests sí. Continuen funcionant, continuen sí, sí, sí. Traient discos.
Els Dolphins són el grup més conegut sí. D'Occitània, sí, sí, si sí, no hi ha sí. Dubte. Aquests i els Nadaus són la cosa que més se sent a tot arreu. Jo estic esperant encara que tornin aquí, un dia.
Potser sí, no?
Bueno. Els que no sabem si tornaran o no són els Cafè Express, aquests que estàvem sentint abans, que han agafat aquest tema del Dolphin i se l'han fet seu, amb instruments més nostrats, però clar, feien servir també la viola de roda, que és una cosa pròpia que va impulsar els Dolphin.
Sí.
La flauta, també. Que van posar aquests, l'acordió, que aquí no sona gaire més enllà del Jaume Arnella i el Cesc Boix.
Sí.
Doncs hem agafat aquest estil de música... I hem fet primer aquesta polca, que no és nostra, i han agafat un tema, i es van fer un tema propi d'aquest mateix disc de l'any 98, dels Cafeteres Express, que sona com una jota. Però per què és una jota? És, és la jota dels nou casats.
Ah, caram.
Sí, sí, és infernal. Som-hi, va!
Sota les finestres venim a cantar quatre consells per als nostres anys. Pareu bé l'orella, feu molta atenció, que no és cosa fàcil de viure en parella. Ai que sí, que sí, ai que no, que és cosa fotuda això del matrimoni. Ai que sí, ai que no, que la pensa teu i l'ha fet el dimoni. Estigueu la sobra, no li feu cap mal, però per res del
bona...
Sí, sí, m'agrada, m'agrada. M'agrada aquesta lletra, m'agrada molt.
Estimeu la sogra, t'entén molt bé, però que pel més, per tot el que vulgueu, que no passi el portal.
Exacte.
Aquesta jota animant els nou casats a no casar-se.
No, justament. Bàsicament, és el que t'estan dient.
Contra el matrimoni.
Eh? Totalment.
I tot el que ho emboliqui.
Exacte.
Com bé diem, estem fent una mica repàs, com havíem fet en el seu moment amb els Meli Mugró, aquests grups que no han passat de més enllà de l'Spotify. I de tenir una traça a internet, perquè és que no sabem què s'han fet d'aquests.
No, és curiós no. Això, eh?
Hi ha perquè... molts grups, o sigui, hi ha una infinitat de grups brutal de tota aquesta, gent que no sabem què s'han fet.
No, és veritat, n'hi ha alguns que en treuen un disc, que en treuen dos, i mai més en tornen a sentir parlar, no? I no saps què ha passat amb aquesta gent, no saps si realment és que s'han desfet, si no s'han desfet.
Han trobat feina.
No saps, exacte, que potser es dediquen a alguna altra cosa perquè fent de músic no es guanyaven la vida, que això també passa, però que és complicat a vegades, no? Que dius, com pot ser que hagin desaparegut sense deixar cap mena de rastre enlloc? Bueno, això és el que és més curiós,
aquesta
no?
Aquesta gent va desaparèixer fa 15 anys, eh?
Ja, yeah. Sí.
Vull dir, no són
com... Vale, d'acord.
Però fa 15 anys el que feien ells no es feia. I ara es porta bastant. I si tu vas a les festes majors, sí, o sigui, sí, sí. Es veu a tot arreu.
Sí, exacte. Han sortit d'altres grups que, més o menys, no? Fan servir el mateix estil que ells.
Les absentes, que són els que serien més trais, tot i que tenen sí. Una patxanga important.
Sí.
Els però, Every Night.
Exacte, els Every Night. Jo pensava en els Every Night, no? Que són d'aquells grups que utilitzen el mateix... No, i que dius, ara aquests... no funcionen, i fa 15 anys aquests, doncs, no van tenir cap mena de...
Cap
no
mena d'èxit.
Però és que possiblement en aquell moment no molava aquest tipus de música i ara s'ha posat de moda.
També,
això va a modes, eh?
No, també hem de tenir en compte que, clar, abans tot anava per discos.
Exacte.
I els discos, si no tenen molta sortida, no es venen a les botigues de discs que hi ha, perquè fa 15 anys on compreu discs, vosaltres?
A les botigues de disc.
Que eren...
No, jo no comprava llocs d'aquests grossos, eh? Intentava anar a botiga de disc si en trobava. Per exemple, a Barcelona anava a Discos Castelló, per exemple.
Clar,
era un dels llocs que anava a comprar. Després, clar,
jo només
complicat.
Coneixia dues o tres botigues de discs on havia arribat a trobar alguna cosa estranya alguna vegada. Una era la FNAC, de l'Illa Diagonal,
sí.
O l'altra que era la que hi ha al Triangle, a la plaça de Catalunya, al Corte Inglés... que no hi havia molt més, i després Discos Castelló i l'altre que era Discos Punks i Nazis.
Vull dir, no. Exacte, hi havia molt, sí, que n'hi havia coses. No, tampoc no hi havia massa cosa a nivell de disc. Sí que, per exemple, no sé, aquí a Sant Cugat te'n podies anar al Tovella i en trobaves alguns. Per exemple, jo n'havia comprat aquí a Sant Cugat, al Tovella tenia una secció de disc important, que ha anat desapareixent i que ara ja no, sí, existeix, però per què? Perquè ara ja no...
Però quin era el contingut d'aquests discs? Era bastant comercial el tema.
Bàsicament.
Això sí. No ho trobaves, això només ho trobes a les biblioteques. Jo com vaig arribar a Sant Cugat, l'any 2005, a la biblioteca l'audioteca que té la biblioteca, sí, municipal, sí, del Mil·lenari, és la mateixa que té ara.
Imagina't. Clar, no ha evolucionat, això.
No. I té el mateix. I aquests hi són, allà. Aquests tenen el disc posat allà.
Curiós.
Però no hi ha novetats, perquè és que no es publiquen ja els discs. Però és que no té cap sentit.
No, perquè avui en dia ja no... Ja, qui publica? Bueno, encara n'hi ha alguns que ho fan, eh? Perquè encara hi ha qui realment vol tenir el disc pel que sigui. Perquè el que vols és, no? El disc com a tal. El CD com a tal, no el contingut de dins, t'és igual, l'escoltes després, l'escoltaràs amb Spotify segur.
Exacte.
Perquè l'escoltaràs, sí, pel carrer, no?
Exacte.
El tema és que...
Però el que vols és, no, guardar aquell CD, aquell envoltori, no? Perquè, doncs, pel que sigui, perquè els tens tots d'aquest grup i no pot ser que te'n falti un, per exemple.
Exacte. Pablo, digues.
No, que deia que ara la gent, encara que faci pal de tirar de discos, aquest disc ja no va a botiga, es ven,
no,
via web o...
Exacte.
Es porta als concerts. Exacte. Però...
Però sí que moltes vegades és via web, que l'acabes comprant.
Sí, sí.
Que també s'ha posat molt de moda ara fer vinils.
Sí.
Tornen a sortir els vinils un altre cop.
Que és una cosa que no entenc.
El so del vinil és molt diferent al so del CD. Si tu escoltes un vinil i escoltes... Jo en tinc uns quants, encara, de vinils, me'n queden. Perquè,
sí,
bueno, jo tenim una edat i jo comprava vinils en una època, com si diguessin, després vaig comprar CDs.
Una edat o dues.
O dues, exacte. Però és veritat que el disc...
Que, per cert, vull dir, Paula, després has de punxar una cançó.
El so del vinil, sí, sí, no és igual que el so del CD. Deixem-nos... No, és que no és igual. I suposo que és una mica allò de dir... Bueno, traiem el CD, però també fem una edició limitada de vinils, no? Clar. Perquè ells més...
És més únic.
És més únic, no? Perquè ells que realment el so del vinil encara és quelcom que els hi queda, no?
Això és una cosa d'estudi, és a dir, quina és la diferència real entre el so del vinil i el so del digital del CD?
Clar, ja, de fet, ja ho estàs dient.
Què és el crepitar?
El so digital, no? El vinil no tenia aquest so.
Aviam, Pablo.
No. Jo tinc una teoria.
Com a opinió i com a opinòleg oficial de les coses de la tecnologia.
Aviam.
No, el tema del vinil, el so, aquí podríem discutir. A vegades porta màster diferent el que es prens. Vull dir, el vinil porta un màster indiferent, però bueno, jo crec que és més per un tema de tenir algú més útil, més únic. Vull dir, amb un pack... És que, clar, al final el format CD... Més alguna cosa com poc única.
Poc única?
Sí.
És poc exclusiva. El format CD ho té tothom. Un vinil no tots el treuen.
És més romàntic, al final.
Sí, de fet, bàsicament, sí, sí, és una cosa més romàntica. Sí, jo també penso com tu. És quelcom, no, més... No sé, sí. Més, no és el típic CD normal, sinó que és... No sé, els que els agrada el so vinil, el so, el tenir, allò, el cartró, no?, amb el disc a dins, no sé, és allò, com tot una...
Ritual, posar l'agulla.
Exacte, l'agulla.
Perquè, Pablo, tu que ets més entès en això de les ones, la mandanga electrònica, la mandanga del so, perquè per això ets tècnic de so ara mateix, quina és la teva opinió sobre el so, pròpiament dit, d'un vinil o un CD?
Va a gustos. El que passa que, clar, també és cert que l'equip on actualment la gent que escolta vinil, vull dir, té unes característiques millor que posar-te un CD,
sí,
amb la majoria d'equips que té.
Creus que són millors?
No pas.
Ho acabes de dir.
No, dic el so, sobretot per l'equip que tens per reproduir-ho després. I al final el CD, vull dir... Tant ara, gent que tingui un reproductor de CDs bons a casa i tal, és més estrany. I sí que és cert que, bueno, a nivell de subgreus i certes coses, bueno, té el seu so, però, bueno...
És cert, això que tu dius.
Diguem-ne que 100%, pel que seria qualitat de so, de pur so, pues, home... seria més discutible.
Sí,
però,
això,
bueno,
sí.
Però, bueno, ja allò d'analògic sempre té la seva...
No, i és allò de... Que és el que diu el Pablo, no? Que els que... un reproductor bo de CD ningú té, com si diguéssim. Vull dir que tothom escolta com pot, no? El cotxe o... No? En canvi, els que tenim un tocadiscos, intentem que aquest tocadiscos sigui un tocadiscos com Déu mana, que no? I no sé, i ho cuides una miqueta més. Una cosa que ara no fins fa poc no es tornava a portar a tenir discos i a mi el que m'agrada és allò del ritual que deia el Pablo, no? Posar l'agulla i sentir el crec-crec aquest, que amb el CD no el tens, el busques el crec-crec i no hi és. Ja el pots buscar, el crec-crec que no hi és, per més que el facin. És que no són
igual. Quan fa que crec-crec t'espantes.
Exacte, perquè dius, ui, em sembla que s'ha fet malbé.
Anaves a dir alguna cosa, Pablo?
No.
Ah, va, entesos. Doncs, mentre estem tenint aquesta discussió sobre música així, sí, random, que ens agrada tenir aquí al Nitrat...
Continuen sonant, eh?
Sí, no.
Els aquests, no?
Estan sonant els Cafeter Express. Molt bé, Nacho, avui vas finíssim.
Sí, estan sotant.
Han sonat, doncs, els Cafeter Express. I us presentem un altre grup que d'aquests sí que hi ha zero informació. Hi ha música a internet, però no hi ha ni la procedència, ni l'any del CD, ni res. Són els Ginisseng.
Sí.
Hi ha una portada de disc on es veu que són diferents gent amb instruments tradicionals, però no hi ha ni l'any que es va dir el disc.
Ni res de res.
Sí, pot ser etern.
Ja.
Ni els membres del grup.
Res.
Enlloc.
Res.
Enlloc.
Increïble. Quines coses que
passen. És la sardana curta del disc Ginisseng del grup Ginisseng.
Val. Aviam.
Els Ginisseng, un grup que del qual no en sabem més enllà d'aquestes traces que hi ha per internet i del qual hi ha un àlbum a Spotify de l'any 2009, no crec que sigui d'aquest any, perquè aquest disc ja et dic que a partir del 2007 es va acabar aquestes històries i hi ha traces de tot, però abans d'aquell any no. El següent grup, és aquest sí que hi ha informació, n'hi ha molta, aquests van estar tocant fins l'any 2012, després es van separant, però tots tenen projectes per separat, són els Grollers.
Sí, aquests sí que els conec.
Que entre els quals hi havia Ivo Jordà, graller de Figueres, que ara toca a Vilafranca i que és mestre de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat.
I que és casteller de...
És el pilaner del Pilar de Vuit dels Castells
de Vilafranca.
Sí. Un sex symbol. Tal qual, no?
Tal qual, sí.
Ivo Jordà, i doncs... està boníssim. Quines coses que passen. Doncs serà l'última cançó que escoltarem avui. Són les matinades mallorquines dels Grollers. Thank you. Doncs amb aquestes matinades mallorquines dels grullers arribem al final del Desafinats i anem directament a l'agenda.
I aquest dijous...
No ho tenim això encara.
No, és veritat, que falta la cintó. O sigui, és que va una mica lenta avui.
Va, foli, Pablo.
I llavors, si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
I és que com que estava ocupada, doncs exacte, ja li fotia l'agenda directament.
Doncs aquest dimecres dia 8 a les 9...
Aquest dimecres dia 8 a les 9, tot el dia, no? Reunió mensual de la coordinadora.
Molt
bé. No s'ha notat, eh?
Exacte.
No s'ha notat.
I aquest dissabte a les 4 i mitja...
Doncs els Caparrots estaran a la Festa de Cultura Popular de Santa Madrona, al Raval de Barcelona.
I a les 5 de la tarda...
Bastoners, amb toc bastoner, a la plaça del Rei de Sant Cugat del Vallès.
Que estava plaçat des del novembre de l'any passat.
Que va fer mal temps.
Exacte. I bé, això seria tota l'agenda que tenim per aquest cap de setmana.
Moltes coses no hi han, però us ho passareu molt bé amb el poc que hi ha.
Exacte. Doncs anem a l'enquesta.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes per que en Jordi segueixi estipant personatges mitjans del joc de compte, si se'n recorda de venir algun dia.
I també que podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia.
Tindreu opció de guanyar un llibre del Celler de Llibres.
I si no, també ens podeu continuar fent arribar les vostres propostes a través del facebook.com/radionitrat, pel Twitter, @radionitrat, el correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per Colom Missatger, a Plana a l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
Ens n'anem!
I arribem al final del 22è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
Amb els 15 segons que queden, us diem que el programa l'hem fet possible Ed Porqueres i Pablo de Canto Vies de So, jo mateix, Nacho Ferrer, amb en Marc Bertrabé i en Jordi Mateu, que no hi són avui, però no. Aquí serà el proper dia. Nosaltres marxem, seguim amb el que ens toca, us esperem proper dilluns, mateixa hora, més Nitrat, més cultura popular. Bona setmana.
Adeu.
Cugat.cat.